El cafè de Punt 7 Ràdio amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bona nit i benvinguts al cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui dedicarem al programa una cosa que òbviament tenim molt propera a nosaltres i és que l'utilitzem cada dia. És simplement la llengua catalana. Intentarem debatre una bona estona sobre quina és la salut del català arreu dels països catalans i per fer-ho avui comptem no amb tres sinó amb dos col·laboradors, ja que en Marçal és un home molt ocupat amb molts compromisos i per desgràcia avui no ens ha pogut acompanyar, però tinc a la meva dreta en Jordi Arbat. Bona nit, Jordi.
Bona nit, què tal?
Què tal, com estàs?
Bé.
A punt per al programa avui?
A punt, per parlar d'un tema que, com bé deies, ens toca de prop i que l'utilitzem constantment.
I tu què és el que ens portaràs avui?
Jo us portaré una mica de reflexió al voltant d'algunes polèmiques determinades i, en general, doncs, de la polèmica, que a vegades no s'entén, que genera el fet d'utilitzar una llengua.
Doncs,
que és quelcom bastant incomprensible.
Alguna sovint. Cosa que sembla normal, però moltes ganes d'escoltar-ho, sí. Perquè en els darrers anys, almenys és que jo tinc memòria, polèmiques amb el català em sembla que unes quantes.
No, i podríem parlar-ne molta estona, i no tenim tant de temps.
I una de les primeres polèmiques és si arreu del territori es parla català o no, i tenim en Jordi Pasqual aquí, que parla en català, oi que sí, Jordi? Bona nit.
Efectivament, parlo català en la, com és el bloc occidental, variant valencià, subvariant valencià meridional, concretament.
Del coll,
exactament.
És a dir, si podem agafar una mostra representativa, seria la teva locució, seria aquesta, no?
Efectivament. És a dir, I el que he fet, bàsicament, és agafar xifres per explicar una mica més enllà de la polèmica aquesta, no? I parlar del català més enllà de Catalunya, País Valencià, Illes Balears sobretot, però caminarem una miqueta pels països catalans per a conèixer quina és la realitat en cada territori.
Farem quilòmetres.
Efectivament.
Doncs és interessant perquè, Jordi Arbat, no sé si estaràs d'acord amb mi, a vegades ens movem d'una manera, els que som del Principat de Catalunya, que sembla que només nosaltres parlem català i no és veritat.
És un error. És com una mena de centrisme, no? De etnocentrisme, no seria la paraula que en si, lingüocentrisme. Però que és cert, a vegades no tenim prou ulls més enllà del nostre territori i és un error.
I tant que sí.
Més que hem perquè el conforma també el nostre territori. I és la riquesa.
A vegades
i la
inclús
gràcia.
Un punt de superioritat moral, diria jo. Però en tot cas, no comencem a avançar esdeveniments.
No comencem a tirar-nos pedres ja abans de començar, no? Un moment.
Sí, si et sembla, el que podem fer és dir, com estàvem dient ara, es parla català més enllà del territori de Catalunya, però nosaltres, per dur-nos la contrària una vegada més a nosaltres mateixos, començarem parlant sobre com està la llengua catalana a Catalunya. Et sembla bé?
Em sembla perfecte.
Doncs anem a conèixer com està el català.
Som-hi.
Les discussions sobre la presència del català en la vida pública han estat habituals pràcticament des de la transició, ja que abans de presència en la vida pública més aviat poca. Avui al cafè també ens volem endinsar en la salut del català, però abans de fer-ho volem posar sobre la taula algunes dades sobre l'ús de la llengua en el Principat. Les dades les hem extret de l'informe CAT 2015 elaborat per la Plataforma per la Llengua.
Doncs sí, Pol, per exemple, una primera dada. A Catalunya el 80% de les persones saben parlar català, però només el 36% el tenen com a llengua habitual.
Així ho recull l'enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya de 2013, que mostra un lleuger augment de la capacitat de parlar el català respecte al 2008. En total, l'augment ha estat del 78,3% de fa 8 anys al 80,4% de fa 2. Encara que la majoria de la població parli català, només el 31% declara tenir-lo com a llengua inicial i només el 36,3% com a llengua habitual.
Parlant de territoris, l'ús habitual del català no arriba al 40% al Camp de Tarragona, al Penedès i a l'àmbit metropolità de Barcelona.
Concretament, en l'àmbit metropolità de Barcelona, que representa el 63,5% de la població, només un 27,9% té el català com a llengua habitual. Al Camp de Tarragona i al Penedès arriba a un 35,5% i a un 38,6% de parlants respectivament. En canvi, en 5 àmbits territorials el català és majoritari. Per exemple, en les comarques de Girona, el 51,5% té el català com a llengua habitual i a les Terres de l'Ebre el 73,8%.
Si parlem de mitjans, per exemple, la ràdio generalista en català va arribar el 2015 a 1,5 milions d'oients.
Això significa un rècord històric per la ràdio catalana, com bé deies, que es diu aviat, i és que les dues emissores més escoltades de Catalunya són RAC1, amb 852.000 oients i Catalunya Ràdio amb 657.000 oients. També cal destacar que durant el 2014 les edicions digitals del Diari Ara i Nació Digital van arribar a prop de 2,4 milions d'usuaris únics. VilaWeb va arribar a 1,8 milions i el punt avui va superar el milió. Pel que fa a la televisió, segons dades del CAC, en els darrers 10 anys s'ha passat d'un gairebé 30% de quota de pantalla dels canals catalans a no arribar al 20%.
També cal dir que si parlem, per exemple, de cinema, només un 3% de les projeccions a Catalunya el 2013 van ser en català.
Les dades de l'Observatori de la Producció Audiovisual ho apunten i també assenyalen que respecte al 2012 el català va retrocedir en 2 punts, del 5% al 3%, com dèiem ara. En canvi, les sessions en castellà van arribar al 96,9%. Per contra, en el món dels llibres, la presència del català és més freqüent que al cinema, cosa que tampoc és difícil. Per exemple, un 55% dels llibres venuts per Sant Jordi va ser en català.
Una altra dada, el català és la llengua més utilitzada als centres de treball del Principat.
Així és, el 45,5% de la població ocupada declara que la llengua més freqüent del centre on treballa és el català, seguit a poca distància del castellà amb el 42,4%. Per contra, 30 de cada 5 comerços de Barcelona no atenen els clients en català, encara que els compradors l'utilitzin per dirigir-se als dependents.
El 10% dels productes de fabricants distribuïts a Catalunya són etiquetats en català.
Les dades corresponen al 2014 i signifiquen un augment del 70% respecte al 2012. En els supermercats catalans, l'etiquetatge arriba al 14%, mentre que els que són d'origen estatal o internacional arriben al 9%. La mostra s'ha extret sobre més de 2.000 productes. Tot i que, per les dades no ho sembli, el Codi de Consum de la Generalitat obliga a etiquetar en català.
Més dades. El 36% dels residents a Catalunya de nacionalitat estrangera sap parlar la llengua catalana. Un 36%.
Això significa gairebé 400.000 persones dels gairebé 1.100 residents estrangers de Catalunya. 900.000 estrangers afirmen que entenen el català, cosa que suposa un 81% del total, i una mica més de la meitat declara que el saben llegir. D'altra banda, el 26% afirma saber escriure'l.
Per la Mare de Justícia, el nombre de sentències en català baixa per 8è any consecutiu i se situa en un 12,6%.
La situació del català en l'àmbit de la justícia es deteriora any rere any, tot i ja ser de per si un dels sectors on menys s'utilitza. El 2005, el percentatge de sentències judicials en català es situava en el 20,1%. El 2013 va arribar al 12,4% i en el cas de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona el nombre es redueix fins a l'1,5%. Pel que fa als documents notarials, l'ús del català arriba al 9,4%.
Si parlem de tecnologia, el 64% de les principals webs professionals dels territoris de parla catalana incorporen una versió en català.
De les 3.336 webs analitzades pel baròmetre d'ús del català a internet, 2.121 disposaven de versió en català. Per sectors, l'ús és molt elevat en àmbits com les universitats, el teatre i la dansa, o els vins i caves, on frega el 100%. En canvi, els sectors on el català es troba molt lluny de la normalització són les grans empreses i multinacionals, amb un 32,5%, neteja i perfumeria, amb un 15,4%, i automòbils i bicicletes, amb un 6,3%.
I si parlem a nivell social, només un 12% dels catalanoparlants no canvia de llengua quan s'hi adrecen en castellà.
Cal tenir en compte que el 94% de la població catalana entén el català. Malgrat tot, els que es passen directament al castellà suposen un 71%. Entre els catalanoparlants, un 29,6% no comença mai en català una conversa amb un desconegut. Un 17,4% ho fa poques vegades i la meitat ho fa en català sempre o sovint. Així doncs, veient aquestes dades, a mi el que m'agradaria preguntar-vos, fer extens aquí a la taula, és si creieu que el català és una llengua normalitzada a Catalunya.
No ho és, en tant que socialment probablement sí, hi ha molta gent que el parla amb molta naturalitat en la seva quotidianitat i l'utilitza. El problema és que aquesta naturalitat en què molta gent viu el català en el seu dia a dia no està traduït en alguns sectors que hauria de ser important que estiguera, començant per la justícia, per el cinema, no sé, has dit diversos sectors, no?, en què el català té menys presència del que seria esperable.
I a nivell segurament regulatiu, és a dir, no poder utilitzar, com bé dius tu, la teva llengua pròpia. I no veure-la normalitzada també fa, crec jo, que disminueixi l'ús, en certa manera.
Bueno, és interessant la xifra, de fet, també la tinc jo de les Illes i del País Valencià concretament, de quanta gent que parla català habitualment, quan coneix algú que nou, si parla directament en català o utilitza una altra llengua, I normalment és el castellà la llengua que la gent utilitza.
Sí, també és com un exercici, més evidentment doncs estarà estudiant, no? Però és un exercici erroni, no? Perquè mal interpretem que potser el castellà, el fet de ser una llengua més parlada, s'ha d'entendre millor per una persona que segurament desconeix les dues, tant el català com el castellà. Per tant, també és un exercici propi de dir, potenciem-ho, perquè al cap i al fi aquesta persona potser no coneix cap de les dues llengües, per tant també pot començar coneguent el català. Mm-hmm. És a dir, no té per què significar que el castellà, pel fet de tenir doncs, més parlants, ha de ser més conegut per aquesta persona, perquè estem partint de la base que potser no la coneixem, ni tan sols sabem, moltes vegades no sabem ni on ve potser, aquesta persona, i tenim aquesta mania, no?, d'adreçar-nos en castellà.
Efectivament, de fet, potser això implicaria que a vegades, com a catalanoparlants, tenim un punt d'inferioritat respecte al castellà. És que a mi el que em sembla molt sorprenent és que hi hagi un 30% de persones que són catalanoparlants, que tenen el català com a llengua habitual, que per dirigir-se a un desconegut utilitzin el castellà. De fet, a nivell més popular, jo moltes vegades de petit tenia el costum de dirigir-me a la gent en català, els conegués o no, i una de les coses que m'escoltava és que aquesta acció, per part meva, era una falta de respecte, que era mal educat. I em venia dita per gent que també tenia el català com a llengua habitual. No sé si a tu t'ha passat, o a tu, Jordi.
No, tant com per considerar mal educació, no m'ha passat mai.
De fet, ara igual sorprèn, eh? Però en la zona d'on jo vinc, del País Valencià, és una zona que es parla molt valencià, després ho veurem en les xifres. I, de fet, és molt habitual, de fet ara revisant l'enquesta, és de les zones on és més habitual que la gent utilitza el valencià, o indistintament valencià i castellà, tampoc sense prioritzar cap de les dues, i mai hi ha hagut aquesta sensació de mala educació. Sempre et trobes la persona que m'hables en castellano i m'hables en castellano, però igual que pots trobar-te algú que em parles en català perquè em parles en català, que probablement les llengües estan a diferent nivell i una necessita més ajut que l'altra i el que vulguis, però diguem-ne que aquesta situació te la trobes en totes dues bandes. Sí que m'ha passat d'anar fora i tindre el xip de parlar en català i clar, allà és evident que t'han de dir perdó, en canvi és l'idioma, però vaja, això no és mala educació, és un lapsus teu que te n'has anat a Castilla-La Mancha i estàs parlant en valencià per allà amb tota la naturalitat i és, bueno, no.
És més sorpresa, no?, per part de l'altra persona que més sí, que mala educació.
No, en el meu cas el que vull deixar palès és que ho estic explicant a tall anecdòtic, no és l'actitud que em fa parlar la majoria de gent. Però sí que em crida l'atenció que, de segons quines persones, inclús algunes que fan bandera del catalanisme polític, després tinguin aquesta actitud de supeditació del català al castellà. I a mi també un altre punt que em sembla important a tractar és el tema dels mitjans de comunicació. Com dèiem, en Ràdio Catalunya es troba en una situació, diríem que quasi immillorable. Diríem que tenim 1,5 milions d'oients en català. Però, per exemple, en camps com la televisió o el cinema és preocupant. És preocupant, almenys, en comparació amb el castellà. En tele estem que tenim un 20% de telespectadors que miren la tele en català, per contra, un 80% que ho fa en castellà. No sé quin paper creieu que han de jugar els mitjans de comunicació en la normalització del català.
Els mitjans han d'utilitzar la llengua amb normalitat, han de fomentar un ús estàndard, és a dir, dins de les variants dialectals que s'han de respectar, tampoc fer una cosa que sigui tan diferent una variant dialectal d'una altra en què al final la gent no s'entengui entre si, i han de tindre la funció de normalitzar l'ús. Més enllà, hi ha una part molt important del català, que és una vessant formativa. És a dir, les escoles han d'ensenyar català i han d'ensenyar català en tota la seva riquesa i en totes les variants dialectals que tenen i a saber-lo utilitzar bé. I pense que des de que el català està normalitzat en l'ensenyament, siga de la forma que siga, en immersió o sense immersió, però el català és una opció real d'ús en la formació, encara que sigui en educació primària, gràcies a això estem millorant les xifres de parlants. I després ja respon més a la lògica social del que dèiem abans. Si no el coneixes, per què li has de parlar en castellà? Si no el coneixes, igual parla català que igual parla un idioma que no saps.
De fet, sempre ha estat molt divertida l'actitud aquesta, que segur que tots els oients s'hi sentiran identificats, si no perquè ho fan ells, sinó ho fa algú que coneixen, que és un immigrant que no parla ni català ni castellà dirigir-se a ell en castellà. Si ets una persona catalanoparlant a Catalunya, ho trobo un punt surrealista.
Bueno, és el que comentava al principi, no? Que a vegades, bueno, fem aquest mal exercici de pensar que potser aquesta persona doncs, tindrà doncs, menys, menys interès en aprendre una llengua que una altra, i estàs partint d'un desconeixement, ja d'entrada. Que això també és una mala praxis, no? Perquè dius, no saps, si no coneixes tampoc aquesta persona, quin coneixement té de les dues llengües, per a suposar que no sabrà una o que li serà més fàcil una que l'altra, que ja estaríem entrant en un terreny de quina serà més complicada a nivell lingüístic, però això ja és un altre tema. No, vull dir, no crec que aquesta persona, com bé dius, doncs, hagi d'entendre més amb una altra que bueno, més amb el castellà que amb el català, no? Però bé, això també és problema autocrítica, no? Segurament.
I tant, i també una altra cosa que ja apuntava el Jordi, potser perquè en la seva pròpia pell s'ho ha trobat, que és el model de llengua catalana que s'han de promocionar des dels mitjans de comunicació. I és que a vegades existeix la sensació, i ho parlo tot des d'una percepció personal perquè no tinc cap dada per apuntar-ho, que el català dels mitjans de comunicació és diferent del català del carrer. No sé què creieu que s'hauria de fer en aquest cas. S'ha d'adaptar el català dels mitjans de comunicació del carrer si és que veritablement són dos catalans diferents?
No, clar, depèn de què entenguem per català del carrer. És a dir, jo crec que els mitjans de comunicació estàs parlant d'un argot o un tipus de llenguatge que ha de tenir un cert formalisme en alguns aspectes. I, evidentment, el català col·loquial, el català del carrer, algunes expressions no hi tindrien cabuda. Però tampoc cal anar a l'extrem, i de fet, jo no sé si abans ho apuntaves, en el sentit potser d'anar-nos en el vessant de comencem a englobar tot l'idioma fins a fer un matxembrat que no s'entén massa. Enriquim-nos de totes les variants, però també intentem... No?
A més, és important que els mitjans de comunicació no només mostren una variant lingüística. És lògic que si és un mitjà de comunicació que l'abast és Catalunya, evidentment les variants dialectals que es parlen a Catalunya han de tindre més presència que no la variant dialectal que parlo jo, perquè és valenciana i és menys habitual. Però jo recordo quan al País Valencià encara teníem Canal 9 que la variant dialectal que s'escoltava en Canal 9 era la Pitxat, que és el valencià que es parla en València Capital. I els de la resta del territori, que parlem altres formes molt diferents, doncs no pitxem, és a dir, no diem che o generalitat, ¿vale? Sinó que diem generalitat, que no és ni el que diu vosaltres ni és el que diuen ells, no? Per tant, que estigui la llengua ben representada i que això ajude a conèixer les diferents variants dialectals, perquè jo penso que és molt útil que dins d'una llengua conegues, encara que no ho parles i encara que no l'escrigues habitualment, conegues com funcionen la resta de variants dialectals, perquè ajuda a tindre més coneixement de la teua pròpia llengua, a tindre més coneixement a l'hora d'escriure, a fer textos millors, més cohesionats, en més vocabulari, i alhora entendre algunes coses de sintaxi o d'ortografia que gràcies al conèixer una altra variant dialectal resulta més fàcil.
I segurament també per poder desmuntar estereotips, no? Perquè en certa manera parlaves d'aquest cas del pitxar i hòstia, clar, vull dir, tu dius València, esclar, sí, València, no? Potser no és sempre així, i en el teu cas, evidentment, com bé ho estàs explicant, no és així sempre. Per tant, els mitjans també tenen aquesta funció.
I una cosa que també és important per treballar i quasi una llengua és la base. I en aquest cas, per base, entenem els infants i les escoles. No sé si creieu que amb el sistema d'immersió lingüística que es fa servir a les escoles de Catalunya, que s'està posant en qüestió des d'alguns sectors polítics, s'aconsegueix normalitzar el català.
També s'està posant en qüestió des d'alguns sectors polítics a nivell polític, més que a nivell lingüístic, que és un problema polític. I va més enllà de la qüestió lingüística. Perquè el gran argument és que el castellà perd presència, quan en realitat està en una situació d'equitat que crec que tampoc no dona motiu per queixar-se de la manera com es queixen. És a dir,
bueno, de fet, el debat és en la lògica de si les dues llengües han de ser iguals socialment perquè no ho són en l'escola, però si l'escola és un lloc de formació, quin sentit té ajudar més a la que ja és forta, no? O tractar-les igual quan una necessita més ajut.
Que és el que des d'aquests àmbits no s'entén així.
Exacte. I de fet, jo et dic, al País Valencià tenim la lògica de les dues línies i la gent que va a la línia mal anomenada en castellà, que teòricament és d'adaptació per a conèixer el valencià, hi ha molta gent que ha anat allà i depèn de la zona, parla castellà i el coneixement que pot tindre del valencià és molt mínim. En canvi, la gent que hem anat a la línia en valencià, que és la immersió, per entendre'ns...
Sí, seria similar al model que hi ha aquí a Catalunya ara mateix.
Sí, la línia en valencià ve a ser això, ho fas tot en valencià, evidentment, excepte les assignatures d'anglès o en castellà que ho fas en l'idioma, però la gent que hem fet aquesta línia tenim, no tots, generalitza ara, però tenim més facilitat en les dues llengües que no la gent que ha anat en línia en castellà, que depèn de quina zona, si ja està molt castellanitzada, la línia de programa d'incorporació progressiva que es diu acaba convertint-se en una línia en castellà, que es fa tot en castellà, i el valencià per presència.
Sí, al final el que pots fer és agafar l'exemple del que hi havia a Catalunya durant el franquisme, que era majoritàriament, amb alguna excepció, un ensenyament en castellà, I al final trobes que molta gent que ha estudiat en l'època del franquisme, que venia de territoris de parla no catalana, el que veus és que aquesta gent, tot i que pot acabar entenent el català amb els anys, és incapaç de parlar-lo i, en canvi, només es pot expressar en castellà. En canvi, amb el sistema d'immersió lingüística actual, una altra vegada, percepció personal, jo no conec ningú que hagi passat per aquest sistema que parli català i que sigui incapaç de parlar en castellà. No sé vosaltres si coneixeu algú.
No, incapaç no, perquè precisament, com bé deies, no ha propiciat aquest tipus de sistema. I crec que és la sensació o és la visió que es vol intentar doncs, d'establir.
De fet, la llengua catalana té una cosa que no tenen totes les llengües del món, i menys les que són més fortes, i és que tot parlant de català coneix un altre idioma, majoritàriament el castellà, pot ser el francès si és del Catalunya Nord, pot ser l'italià si és de l'Alguer, però sempre coneix una altra llengua que acaba sent més de referència que la seva pròpia, encara que sigui la materna.
És una dada interessant aquesta també, que a vegades no, potser no la tenim prou.
A vegades ens n'oblidem i sí, és molt interessant. En tot cas, ara que ja estàvem parlant de sistema d'immersió lingüística que ha generat alguna polèmica, et sembla, Jordi, si anem a parlar de polèmiques respecte a la llengua catalana?
Anem a parlar, som-hi.
El cafè de Punt 7 Ràdio amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Doncs si anem a parlar de polèmiques al cafè de Punt 7 Ràdio, Jordi Arbat, ja sabem que et toca a tu. Així que jo directament...
És com una mena de llosa, ja que pesa al damunt meu, no?
Sí, ja tens el títol oficial d'incendiari del cafè de Punxet Ràdio.
Home, no, incendiari mai de la vida, escolta. De moment, aquestes parets estan intactament pintades de...
L'any passat teníem un noi que ens feia secció de filosofia, que era l'incendiari, però com que aquest any no hi és, has de ser tu.
Us vull fer un petit apunt, a veure, jo us parlo de polèmiques. Tampoc anem a buscar, perquè podríem... I podríem, si tinguéssim un programa al qual dediquéssim 5 hores, i no podem, evidentment, per tant, anem a fer un comentari. De fet, un comentari i reflexió en general, és a dir, i parlem d'alguns casos concrets, però tampoc és la intenció. Per començar, de fet, l'enfrontament lingüístic de Catalunya envers l'estat espanyol, no?, com a realitat comuna, és una realitat que traspassa, de fet, l'anàlisi purament lingüística. Podríem dir, de fet, que és un assumpte que gira al voltant d'una realitat política, no?, com bé dèiem ara en els diferents casos que hem parlat. Per començar, però... Crec que cal veure en el català i en el castellà un problema de relació i respecte desigual. És a dir, dit de manera ras i curta, no tenen ni reben el mateix tracte, no són considerades dues llengües en igual mesura, a nivell de tracte, i em permetreu que em remeti a un article de Marta Rojals del passat mes d'abril, on apuntava el següent, faig una cita d'aquest article. Deia el següent, diu: una cosa que em crida l'atenció sobre les polèmiques lingüístiques de Catalunya, que són les polèmiques amb el català, és la simetria. Per exemple, es considera un deure natural que els catalanopensants, utilitza aquest terme, defensem el castellà, però és una exigència intolerable a l'inversa, és a dir, demanar als castellanopensants que defensin el català amb la mateixa naturalitat. Igualment, es considera que el castellà és un patrimoni natural dels catalanopensants, mentre que el català, com a patrimoni, no pot ser més que un artefacte imposat als qui no el tenen com a llengua pròpia. I aquí segurament podríem també estar parlant del tema de la immersió que parlàvem fa uns moments. D'aquí fins a instal·lar en imaginari que el castellà és l'idioma de tots els catalans i el català l'idioma que volen imposar als enemics del castellà, hi ha un pas molt curt. Aquesta reflexió que feia Marta Rojals al voltant d'aquest aspecte, a nivell, diguem-ne, del català com a polèmica, quan al cap i al fi aquestes paraules d'un idioma. I, per tant, la polèmica que va doncs, més enllà de l'assumpte purament lingüístic. Feta aquesta reflexió, crec que prou encertada i definidora de la situació corrent i lingüística del català, podem passar a parlar sobre diversos episodis més o menys recents sobre la problemàtica massa sovint incomprensible que genera el català com a llengua, tant de dins com a fora del territori on és pròpia la seva parla.
La situació del castellano en el sistema d'ensenyança limitado a una utilización no vehicular, es decir, como el de cualquier lengua extranjera, era comparable a la situación del catalán en otras épocas.
El que sentíem era l'exministre d'Educació, José Ignacio Bert. Aquesta gravació, i de fet us ho torno a llegir el que diu, perquè és una gravació que va ser com una mena d'off the record no avisat.
La vas fer tu?
No, no, la vaig fer jo, evidentment, perquè està gravada als passadissos del Congrés dels Diputats, per tant, no la vaig fer jo.
No tens tants contactes.
No tinc tants contactes, ni tampoc he d'allà. Bert deia, la situació del castellà en el sistema d'ensenyament limitat a un ús no vehicular, és a dir, com qualsevol llengua estrangera, era comparable a la situació del català en aquestes èpoques que els agrada tant recordar. És a dir, feia aquesta apologia que després, dins el Congrés, ens va generar una polèmica, lògica polèmica, estava dient que la situació del castellà actualment és la mateixa que patia el català en època franquista. Bé, en qualsevol cas, és una il·lustració clara, no?, de la polèmica institucional amb el català. El mateix Wert, ho recordareu, és el que ens deia això sobre els objectius del seu ministeri.
Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes...
Bé, ja que aquesta frase ja la tenim tots al cap i és bastant
coneguda. No cal dir gran cosa més.
No cal dir gran cosa més. També us he dit que la presència del català a les ments dels brillants representants polítics espanyols dels últims temps ha estat, sens dubte, una realitat que no podem esquivar. Fixeu-vos, si no, com explicava l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, això ja és més detall d'anècdota, la seva relació amb el català.
La llengua catalana és una de les expressions més completes, més perfectes, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo, y además cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también.
I ens argumentava el que considerava també d'aquesta manera.
No es tracta de si el català o el castellà es parlen més o menys a Catalunya.
Ens argumentava en català i tot, eh? És a dir... Atenció, la música no l'he... Ara m'ho apuntàvem fora de micro, no l'he col·locat jo, és un extracte que no he pogut eliminar, però li dono un toc també de certa...
Ja t'anava bé, no, en la polèmica?
Ja anava bé.
Més que polèmica... Veus com ets un incendiari?
No és ni molt menys incendiari. De fet, si voleu, acabem de rematar a nivell d'Aznar, perquè això tot plegat ho polia i ho poleix, de fet, amb un fragment del poema Exili de Pere Gimferrer, que és un tall d'àudio que m'atreviria a dir que ja s'ha convertit en una peça inestimable de la cultura popular.
I ni tan sols de cinyes vivim del so dels cinyes, no la vida del mot, sinó la pèl del so, l'entelament del món a lo vaja dels mots.
Vaig a defensar Aznar. Bé, jo defensa. Parlant en anglès, crec que ho faig pitjor.
Si fas aquesta...
Pitjor que Aznar parlant en català o pitjor que Aznar parlant en anglès?
Bueno, no ho sé, ara m'ho has passat complicat.
Jo et compro la defensa en el sentit de... Bé, ha fet un esforç, ho ha intentat. El que passa que això ja és més...
I ho ha fet molt bé.
Ho ha fet molt bé. A veure, si traduïm aquest fragment d'aquest poema Exili de Pere Gimferrer, i ni tan sols de signes vivim, del so dels signes, no la vida del mot, sinó la pell del so, l'entelament del món a l'obaga dels mots.
I què havia dit Aznar si no això?
Això en el seu dialecte particular. Bé,
No era valencià, oi, Jordi?
No, clar, no ho sé, depèn de la variant, com ja en tenim tantes, no sé si...
No, perquè el president Pere Gimferrer nascut a Barcelona, vull dir que tampoc és... Ell ho feia amb un to bastant valencià, m'atreviria a dir ara, no vull...
Que no se'ns enfadi cap oient valencià, sisplau.
Ho comprenc si en Jordi s'acaba d'enfadar.
Des d'aquesta lògica no centrista, és dir, el valencià és com el català llegit en castellà. Ja està.
Aquí, de fet, em rematia, no? Sense entrar en aquesta polèmica, que no és a la que vull entrar.
Jordi, anècdotes... controlem-nos, que de moment avui ja no tenim en Marçal, només falta que ens prengui un altre col·laborador.
En Jordi se'n vagi empipat, no? Anècdotes a part. Podem parlar també de la no oficialitat del català a nivell europeu, a nivell d'institucions europees. Per exemple, és ben palpable que la realitat que viu el català com a llengua als estaments europeus, és a dir, a la Unió Europea, també és una problemàtica. La Comissió Europea, sense anar més lluny, va obviar el problema de la no oficialitat del català a la Unió Europea sense fer referència a aquest fet durant el Dia Europeu de les Llengües el passat 26 de setembre d'aquest mateix any 2016. De fet, li van preguntar al portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, sobre la situació del català i va respondre escuetament: les llengües oficials de la Unió Europea són conegudes i són governades pels tractats d'accés dels nostres estats membres. I va dir que no tenia res més a afegir sobre aquest tema. I tampoc es va mullar massa. Estem parlant del català dins de les 24 llengües que hi ha ara mateix oficials a nivell de la Unió Europea. I no oblidem que aquestes llengües, sense anar més lluny, per exemple, finès, suec, danès o letó, que compten amb menys nombre de parlants que el català, sí que tenen l'oficialitat reconeguda a nivell europeu, i en el cas del català no és el cas. Per tant, no deixa ser curiós també que justament el dia europeu de les llengües, en el qual es feia referència a aquestes 24 llengües que sí que són oficials, es pregunti al portaveu de la Comissió Europea sobre la no oficialitat del català. I, bueno, sí, que escolta, a veure, sí. És una mica, estamos trabajando en ella sense entrar en el tema, sí. Si bé és cert que qui ho desitja pot parlar en català a les institucions europees i en teoria se li ha de respondre en aquesta llengua, la categoria oficial doncs, és una assignatura que no... és una assignatura pendent. Però una llengua que prou lògicament hauria de tenir cabuda en aquest grup de 24 llengües oficials de la Unió Europea. I per acabar, a nivell cultural, us faig un apunt, també, que és interessant de veure, perquè les polèmiques no només arriben des de les institucions espanyoles o des dels estaments polítics històricament enemistats, podríem dir, amb la catalanitat, o no tan enemistats, sinó més ignorats, com podria ser doncs, les institucions europees, sinó també en el món de la cultura han existit i existeixen perpètues polèmiques al voltant de l'ús o el desús de la llengua catalana. I jo us porto res, un cas breu, i que donaria molt a parlar, fet un dia ho parlàvem també fora de micros aquí a la ràdio. En el camp musical, artistes, com per exemple, i em podria citar molts altres, però en el cas concret de Sopa de Cabra, una icona inconfusible i referent de l'etiqueta de l'anomenat rock català, ja van ser objectes de polèmica a finals dels 80 i a principis dels 90, en el clímax més absolut, en el seu cas particular i en el cas de l'anomenat rock català també, perquè ells doncs, van prendre la decisió, podem dir-ne així, de cantar indistintament en català, en castellà o en anglès. I dic decisió per no dir llibertat, perquè al final el que reivindicaven era fer rock and roll, ells mateixos ho deien, ens és igual en quina llengua cantem, nosaltres fem rock and roll i ens és igual amb quin idioma cantem. Van rebre tot tipus d'insults, en diversos concerts van rebre a pedrades, en el cas de Sense Més Lluny a Cardedeu, l'any 91, els van fotre un...
Recomanem a la gent que busqui les imatges de televisió de Cardedeu, que tenen bastanta gràcia.
Tenen bastanta gràcia, sí, de fet és una gravació bastant extensa que va donar molt per parlar. I això, i garrotades al cim de l'escenari, i pancartes com la sopa estrangera provoca vomitera, és a dir, eren... Però clar, és una polèmica que aquí sí que podríem obrir un llarg debat, perquè més enllà de la defensa que un pot fer o no de la llengua catalana, aquí entra en joc el fet de dir estem dins d'una etiqueta, en aquest cas particular del rock català, podríem entrar dins altres, no? En Serrat, per exemple, altres tipus d'artistes, però genera aquest debat, que ara no farem, però que és molt interessant, el vincle entre llengua i identitat, que és una cosa molt clara, són inseparables, però per què es qüestiona la llibertat creativa d'un grup musical, d'un autor, d'un artista en general, no? També és una cosa interessant a tenir en compte.
Home, a mi el que em genera això que em planteges, l'exemple de Sopa de Cabra, és una pregunta. Si en comptes de treure un disc en castellà haguessin tret un disc en anglès, haguessin tingut la mateixa recepció negativa per part del públic?
Jo crec que no, i en aquest cas concret no, perquè justament en aquell moment també hi havia altres artistes, uns que em sembla que deien Brighton 64, que cantaven només en anglès i mai... Pel que he llegit, mai havien
tingut... Brighton 64 té cançons en castellà, també.
Però havien utilitzat molt l'anglès. No sé si ara he dit molt tot, gràcies per la correcció, però clar, no havien tingut, si més no, aquesta polèmica. Llavors, aquí és una mica aquest qüestionament, no? De dir fins a quin punt havia d'arribar aquesta polèmica allà. També estem parlant de que en aquell moment segurament s'identificava, com també s'identifica ara, però si cantes en català, aquesta etiqueta... Bueno, independentisme, per tant, si no ho fas... No? És una mica, suposo, aquesta polèmica tiada.
Sí, de fet, això el que demostra és que al final se'ls està demanant als artistes o als músics, en aquest cas, que marquin un posicionament polític. I no sé jo si això és gaire correcte a l'hora d'intentar normalitzar una cultura. Si volem que el català sigui una llengua comú i estesa a Catalunya, potser hauríem d'entendre que l'ha d'utilitzar qualsevol persona, defensi qualsevol postura que defensi. Tingui tesis independentistes... en cas que vulgui que Catalunya segueixi sent una comunitat autònoma dins d'Espanya o un estat federal o qualsevol opció. No sé jo si actituds com aquestes són les més adequades.
Fa poc Raimon va fer el seu 30 aniversari de la publicació de la primera cançó, crec. 30 anys al vent, no?
Em sembla que algun més, eh?
Algun més. 30 va ser el mític concert en... Res, perdó. 30 només.
Diria que 50.
No,
50.
Saps què passa? Sí. Ho he barrejat perquè m'ha vingut al cap les imatges en dels últims concerts, a més, que va fer ja Ovid in Vida, i m'ha vingut un lapsus que era 30 anys al vent, que era com el nom. Perdó. 50
anys. No, no, estem aquí.
Va fer l'aniversari i el va fer en xat i va haver motiu de tot l'aniversari i tal, i clar, és com l'emblema, no?, que es va atrevir a començar a parlar, a cantar en valencià. I li van preguntar, ara no me'n recordo quin diari va ser, què pensava de l'independentisme, i ell va dir no ho sé, no acaba de veure la necessitat de la independència, però és que l'home, dins dels dubtes que li generava, podia tindre més o menys simpatia, però no acabava d'estar convençut. I hi ha molta gent que va dir home, que va cantar en valencià durant la dictadura, que va fer el vent, que bueno, que té tota la història, tot el context polític, a més, no? Com ara diu això, bueno, cadascú té la seva reflexió política i posar en dubte fins i tot la qualitat d'algun artista, que hi ha gent que pot dir, ara com pensa no sé què, ja el tinc un poc com l'heretge, no? Clar, no deixa de ser una persona que fa el que vol i no pots obligar-li a ningú perquè canta en un idioma o en un altre que pensa una cosa o una altra.
No, en aquest cas, jo precisament per això feia aquest apunt, no? I pensava, aquest cas concret, a mi personalment també el tinc potser més vist o més, em toca més de prop i penso, hòstia, és curiós. Curiós arribar a aquest extrem, perquè al final, com bé apuntava Jordi, és un... la llibertat creativa en aquest sentit era com, bé, t'hem posat dins un sac, per tant no entenem que puguis fer una altra llengua.
Però al final la música en català està molt utilitzada políticament, des de sempre. La nova cançó era una cançó antifranquista i quan les institucions van veure que no li interessava perquè els cantes anaven contra el franquisme i ja estaven manant, la van matar. La van matar directament perquè els partits que els convidaven a cantar ja no els convidaven i s'ha acabat. I així n'ha llevat de, si vols, Lluís Llach, que més o menys continua deixant com a referent. Els altres van anar de cap a caiguda. Vull dir que estava citant ara fa un moment, es va començar a fer cine i teatre perquè és que no li entraven diners ja per la cançó.
De fet, inclús, seguint en la música, també s'ha parlat moltes vegades de l'ús polític del rock català, que jo ara tampoc entraré a utilitzar o a valorar, més ben dit, però és un tòpic que s'ha repetit molt, que el rock català va ser un moment, de fet, he arribat a sentir vegades, creat des de
inventat.
La Generalitat.
És un invent, hi havia articles de diari que es titulaven que era un invent de la Generalitat, el rock català.
Jo no m'atreviria a dir tant, que la Generalitat va intentar promocionar-lo i donar-li bola, això segur, però bé, és un apunt que volia fer, que crec que és d'interès, i que també dona per reflexionar. Inclús un dia li podríem dedicar un programa sencer a parlar de la història de la música a Catalunya.
Podria entrar dintre d'un altre programa. Bé, a nivell de polèmiques podríem continuar. De fet, com a breu apunt, Montserrat Vinyets, advocada d'aquí, de Sant Celoni, que com bé recordareu, al principis d'octubre, ara de fet ja fa un mes, va haver aquella polèmica a Olot amb una jutgessa que la va pressionar perquè utilitzava el català i que fes en castellà. Ara mateix aquesta jutgessa ha estat apartada. De fet, s'ha anat a Extremadura a exercir el seu càrrec. Per tant, una polèmica que també demostra, com bé parlàvem al principi, no?, que la justícia també és un àmbit en el qual no ha estat normalitzada la llengua i com bé s'ha pogut notar, fins i tot a nivell de prepotència, no?
I tant, Jordi. De fet, ja que parlem de polèmiques amb l'ús del català, n'hi ha una que va començar a l'abril d'aquest any, que va ser la publicació del Manifest Koiné, que era un manifest elaborat per un grup d'intel·lectuals i persones vinculades al món de la llengua catalana, que el que venia a dir és que en la creació d'una potencial república el català havia de ser l'única llengua oficial i també la llengua de cohesió de la població, donat que en aquell moment, segons apunten els autors del manifest, es trobava en una situació de subordinació al castellà, inclús utilitzava expressions com colonització lingüística involuntària de la immigració que va arribar al franquisme a Catalunya. De fet, Jordi, nosaltres...
Ells, sí.
T'anava a dir que nosaltres vam parlar amb una de les persones que va firmar el manifest, és en Julià de Jòder, que és escriptor, que també ha estat diputat al Parlament durant un període molt curt de la CUP i que és un dels signants del manifest. I, si et sembla, podem escoltar el que ens va dir.
Sí, hem tret un petit tall de veu perquè pugueu sentir una mica també, entre d'altres coses, el que ens va parlar respecte del manifest. Cuiner.
El manifest es podia haver fet simplement amb més bona traça, amb més gràcia política i amb més picardia. Tenim un no sé quant percent de gent que sap el català. La qüestió és silusa. I llavors tu vas a àmbits de socialització habituals, com és que no és la llengua de socialització?
Bé, si us sembla, també el que podríem fer és repassar alguns dels articles del manifest Koiné. Per exemple, un que parla del bilingüisme, que el que diu és que denuncia la ideologia política de l'anomenat bilingüisme, que s'ha anat inoculant des de les esferes del poder a tota la població catalana d'ençà del 1978 per justificar el règim jurídic establert per la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia, fent creure que la coexistència de dues llengües a Catalunya, totes dues amb un suposant mateix estatus d'oficialitat i igualtat de drets, és un fet natural, positiu, enriquidor i democràtic. En realitat, aquesta ideologia bilingüista no és res més que una forma d'encobrir i legitimar la subordinació d'una llengua a l'altra i el consegüent procés de substitució lingüística que pateix la societat catalana. La pregunta en aquest cas és si el català és una llengua subordinada al castellà o no.
O és en tant... perquè, de fet, ja ho he dit abans, no? Els catalanoparlants sempre tenen una altra llengua de referència que coneixen, no hi ha cap catalanoparlant que no parli bé una altra llengua, perquè administrativament l'altra llengua també és oficial i l'ensenya de la mateixa manera. El bilingüisme com a tal, o sigui, la idea bilingüe en què una persona sap dues llengües, no és negativa.
Ni molt menys.
Ni molt menys. la idea del... Perquè una persona sàpiga dues llengües, en totes les esferes s'han de parlar les dues llengües i s'han d'utilitzar les dues llengües, i això ho forcem políticament, ja és més complicat i genera tensions. I genera tensions tant a favor dels que volen parlar català com dels que volen parlar castellà, perquè tots es senten amenaçats d'alguna manera. I fins a quin punt la discriminació positiva, que no deixa de ser el que es planteja, per exemple, la immersió lingüística, perquè el català tinga més força, si això també s'amplia a l'administració, si això va a altres àmbits, que no deixa de ser el que planteja el manifest, entenc molt bé que plantege tensions. Clar, jo no sóc lingüista i de vegades sembla que tots parlem de llengua excepte els lingüistes. I clar, em remet al que diuen alguns lingüistes. Uns lingüistes diuen, si el català no és oficial i té el títol d'oficialitat i oficialitat única, com a mínim prioritzat sobre l'altra, anirà perdent-se pel que dia, perquè m'he escoltat en el tall, no? Perquè l'ús social va perdent-se i una forma de reforçar-ho és des de la pròpia administració. També és cert que el català està viu, no està mort, i per molt que no sigui oficial, la gent continuarà parlant-lo, probablement amb més dificultats. No sé, sempre m'ha generat el debat, no?, de fins a quin punt és la llibertat lingüística de cadascú de parlar la llengua que vol, quines llengües poden ser oficials o no, per què acceptem el català i el castellà i no, per exemple, l'anglès, que no deixa de ser la llengua de referència en la Unió Europea, o si només és el català perquè en un altre territori no pot ser només el basc, en el País Basc, per exemple. Genera sempre un dubte que més costa contraargumentar, perquè no soc lingüista, tampoc sé els elements realment que poden beneficiar que una llengua sigui només l'oficial. No sé.
Quan Julià Jodor parlava de gràcia política es referia precisament a això, que a l'hora de donar a conèixer aquest manifest segurament es va fer des d'una perspectiva que, evidentment, des de les esferes en les quals el bilingüisme es potencia en el sentit en què tu, Jordi, apuntaves, en aquest sentit d'obligació, en el sentit de superioritat d'una llengua envers l'altra, va ser considerat un manifest, fins i tot a nivell, es va arribar a sentir, no?, feixista. Segurament no es va plantejar d'una manera potser correcta en aquest sentit. O no es va plantejar el bilingüisme d'aquesta manera que tu ara ens comentaves. O, si més no, prou clara, com perquè es pogués entendre bé. Sí, que és el que
probablement hi ha algunes expressions que són una mica desafortunades, la que apuntava abans, de parlar de la immigració castellanoparlant com a instrument de colonització lingüística. No sé vosaltres, però esclar, a mi si algú que ve d'una família d'altres territoris de l'estat espanyol i em diu que ha llegit això i que s'ha sentit ofesa, jo ho puc arribar a entendre. Trobo l'expressió, com dic, desafortunada.
Parteix d'una idea falsa. La gent que va vindre a viure a Catalunya van ser els primers que van demanar que seus fills aprengueren català com a forma de cohesió. Per tant, dir que el que han fet ells és una colonització lingüística és que és per enfadar-s'hi tota la raó del món.
Sense anar més lluny, el primer municipi on es va introduir la immersió lingüística va ser a Santa Coloma de Gramenet, que és un territori on la població d'origen a altres llocs de l'estat espanyol té una presència molt gran, i precisament va ser un dels primers llocs on va començar a funcionar.
Paquem d'això també, de no saber llegir més enllà d'aquestes idees. I aquí estem també, però bé.
En tot cas, ja portem una bona estona parlant del català a Catalunya, al Principat. Potser estaria bé obrir-nos de mires, Jordi, profunditzar una mica més.
Ja, apel·les a mi, directament.
Sí, t'apel·lo a tu, que som les dues persones nascudes al territori de Catalunya en aquesta taula.
I ben fet que fas.
Vinga, va, parlem amb música.
Las autoridades han extremado tanto el celo en la enseñanza de su lengua materna, del catalán, que discriminan a aquellos que desean expresarse en la lengua común de este país, el español, también lengua oficial en Cataluña.
Joan Flaquer, que va ser increpat i xiulat pel públic assistent, l'exconseller de Turisme de Mates va començar la seva intervenció en català i va canviar al castellà després de la protesta.
Aleshores, gairebé. No sé què vol dir, però soy un gilipollas.
Me falten paraules.
Primero españoles, después valencianos, y hablamos como queremos. Yo hablo valenciano, pero contigo no voy a hablar valenciano. Me hablas en castellano, yo te hablo en castellano. ¿Te enteras? Porque ala, carril.
Hablo valencian y no catalán.
Senzilles i tendres, ella tenia dues llunes en tota sa cara.
Que muchísima gente en nuestra comunidad autónoma que cuando se levanta por la mañana piensa, siente y vive en valenciano. es gente que se ríe en valenciano, es gente que se enamora en valenciano y es gente que cuando pierde familiares los llora en valenciano. Hay muchos lugares aquí donde la gente reza el Padre Nostre y no el Padre Nuestro, donde la gente tiene fills y yayos y no tiene abuelos e hijos.
Es decir, el castellano no aparece impuesto por la dictadura del general Franco, por Felipe V. El castellano se abre paso, incluso en la Cataluña del siglo XII, porque era la lengua que podían utilizar todos para entenderse.
En las escuelas algaresas, de la escuela materna, hasta la universidad, fema modo que los niños amparin l'algarese.
Creiem que el català a la Catalunya Nord és una llengua amenaçada, ja que, tot i que el català encara es transmet a les noves generacions, podria ser que deixés de transmetre's en el decurs d'un segle.
El Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Com bé deia Pol, acabem el programa parlant una mica més enllà de Catalunya, què passa als països catalans amb la llengua catalana, i ho he vehiculat, i ho farem ràpid perquè no tenim molt de temps, i podeu...
Novetat.
Efectivament, sempre acabem just, no sé com ho fem. Començarem utilitzant una enquesta que va fer la Generalitat Valenciana durant el 2015, en una base de 6.691 entrevistes, que ens servirà per a conèixer la realitat del valencià, el País Valencià. Després seguirem amb un estudi fet pel grup de recerca sociolingüística de les Illes Balears, que no és una institució, però sí que formen part diversos catedràtics d'universitat, en una base de 1.800 entrevistes, que també ens servirà per al mateix, i acabaré en una petita referència al sistema educatiu als països catalans en cada lloc, com funciona. Comencem, si us sembla, per el País Valencià, ja que és la meva terra, per dir alguna cosa, i la primera idea important és dir... El País Valencià no és valencianoparlant en el seu conjunt. Administrativament, el que és el País Valencià té moltes comarques que històricament són castellanoparlants, que fins i tot ja quan era Regne de València ja eren valencianes, però eren castellanoparlants, i per tant podem diferenciar una part valencianoparlant que ocuparia tota la zona costera i un poc a l'interior, i sobretot comarques centrals i Castelló, mentre que el sud, Vega Baja, que es coneix, ja és castellanoparlant, i l'interior de les comarques centrals, sobretot província de València, Requena, Utiel, Racó de Demunt, i altres, són castellanoparlants, alhora que hi ha alguna petita zona fora del País Valencià, en Múrcia, per exemple, que es diu el Carxe, on es parla valencià. Diguem, més que res, per conèixer la idea de que el País Valencià uniforme, com pot passar, per exemple, les Balears, que totes les Balears en principi són catalanoparlants, doncs el País Valencià això no és així. I dins d'aquesta idea, clar, sempre estarem condicionats per la zona catalanoparlant i per la zona castellanoparlant. I la idea que m'agradaria trencar és la concepció que ens sembla que tenim una mica des de Catalunya de com es parla el català al País Valencià.
Trenca, trenca, no et tallis.
On creieu que es parla més català al País Valencià, territorialment?
Castelló?
Efectivament. Està la idea... No és cert. Efectivament, la idea...
Sempre l'ha fet cara com volguem dir. Mira, veus que bé, no, l'he encertat.
La idea del degradat de... Baixem de Catalunya i cada vegada parlant-se menys és absolutament falsa, perquè com més català es parla són les comarques centrals, estem parlant entre província d'Alacant i província de València, zona de l'interior, la meva zona, i una mica més al nord, que seria al voltant de València ciutat. En canvi, Castelló és cert que és una zona comparada amb València capital, on comparada amb Alacant, on es parla realment molt el valencià, és menys que en aquesta zona. I això us ho puc dir amb algunes xifres d'aquesta enquesta que va fer la Generalitat. Territorialment, entendre el valencià, diguem que el 90% de la gent de la regió del voltant de València, no València capital, i el 87,9% de la zona meua, que vindria a ser des del Coll interior, entre província de Alacant, València, fins a arribar a Gandia, és gent que entén perfectament o bastant bé el valencià. En canvi, en Castelló estaria en el 86%, que estaria bastant a prop, i ja no parlem d'Alacant, que estaria en un 65,9%. Clar, el coneixement d'una llengua no és només entendre-la, i probablement és molt més interessant veure la xifra que donen en quant a saber escriure-la, que ja és com el màxim coneixement per entendre's, no?, que pot tindre una llengua, i només seria aquest territori que deia jo de la meva zona d'Alcoi, Gandia i la zona del voltant de València on se sap escriure al voltant d'un 52% de la gent enquestada, mentre que a Castelló estaria en un 40-41%, a Alacant estaria en un 31% i a València Capital un 32%, i en canvi la zona castellano parlant, evidentment, perquè encara que és castellano parlant hi ha molta gent valenciano parlant que viu allà, està al voltant d'un 11%. I és interessant veure com tant home com dona no hi ha diferència respecte si parla més o menys valencià, però sí el saber escriure es nota en l'edat. Justament pel que dèiem de l'arribada del català després del franquisme, es veu com les generacions més joves saben més escriure el català. En canvi, l'entendre les manté més o menys estable. I és curiós també veure quina classe socioeconòmica parla valencià. Sobretot són classe mitjana-alta, classe mitjana i mitjana-baixa. És a dir, tot el que seria classes mitjanes estarien al voltant d'un 50-60% el saber escriure'l, fins i tot una mica més. Entendre'l superarien totes el 90%. En canvi, la classe alta només l'entén el 76,7% perfectament o molt bé. I la classe baixa seria molt més que la classe alta, tot i que per sota de les altres en un 87,3. Per tant, el valencià és una llengua, sobretot, que parlen les classes mitjanes, i en l'eix dreta-esquerra també es nota. Ideològicament, la gent de centre-esquerra és la que més sap escriure i parlar valencià, mentre que quan vas baixant cap a la dreta va baixant la tendència, i l'esquerra, diguem, no el centre-esquerra, sinó un pas més enllà de l'esquerra, baixaria una miqueta respecte al centre-esquerra. Per tant, és una llengua que, encara que fer la translació ideològica sempre és una miqueta complex, parlaria sobretot gent més bé progressista. I en quant a l'aprenentatge al valencià, la majoria de gent l'ha après a través de l'escola. El 60% de la gent que diu que sap valencià en aquesta enquesta diu que l'ha après a escriure'l en l'escola. Així tot, n'hi ha altres àmbits de socialització molt importants, que un és la família, que és importantíssim sobretot aprendre a parlar-lo, més d'un 50%. Amb els amics, el 15% de gent diu que ha après a parlar-lo amb els amics. Amb el veïnat, el 23% l'ha après a parlar. I pel seu compte, és curiós, molta gent l'ha après a llegir. Suposant que per la influència d'altres llengües que són similars, al final no és tan difícil entendre'l, i un 23% de la gent diu que ha après a llegir valencià pel seu propi compte. I a partir d'ací, en aquesta idea de quan parles amb algú que no coneixes, en quin idioma parles, diguem que els que sempre s'expressen en valencià majoritàriament són els de la regió Alcoi Gandia, que són un 26%, i els de la regió del voltant de València, que és gairebé un 30%. Així tot, continuen sent, fins i tot en aquests dos àmbits, un 22,6% la gent que parla sempre en castellà i un 26,4% la gent que parla sempre en castellà en la regió de València, primera Alcoi Gandia, segona regió de València. I la mitjana, diguem, de tota la zona valenciana parlant, deixaria evident que un 47,4% sempre es dirigeix en castellà a gent que no coneix, mentre que només un 11,7% ho fa sempre en valencià, i en mig, evidentment, terme mig, indistintament seria l'altre que més destaca, en un 16,5%. I finalment, com a dada curiosa també del País Valencià, la gent que parla valencià, quins altres idiomes parla? Tots parlen castellà, i de fet, en la resposta que han posat en l'enquesta, no són tots en general, sinó són la gent que ha nascut en països on no es parla castellà. És a dir, gent que inicialment no té per què saber castellà, quan parla valencià, sempre sap parlar castellà, també. 36% també parlaria anglès, 13,2% francès, i després altres ja són força baixos, alemany, italià, però són altres més, menys importància. I ràpidament, Illes Balears, lloc en la mateixa pregunta, de com et dirigeixes a un desconegut. Menorca i Mallorca, sense Palma, sense la capital, serien els dos llocs on més s'utilitza el català en aquest sentit, un 54% en Menorca, un 46% en Mallorca. Palma, en canvi, en aquesta condició de capital, mira, un 28% només són els que es dirigirien en català, sempre o sovint, a algú que no coneixen. I la resta de percentatges, Formentera i Eivissa, seria un 43% Formentera, un 22% Eivissa, però és molt curiós com en Balears la influència suposa que del turisme, un 10,5% de la gent que li hem preguntat com et dirigeixes a algú que no coneixes no és ni en català ni en castellà, són altres llengües, un 10,5%, mentre que el català de mitjana estaria en un 38,6%.
Això és curiós, inclús seria interessant veure a quina zona viuen la gent aquesta contesta que es dirigeix directament amb una altra llengua.
Clar, si la distribució territorial es veu que on més passa això és a Palma capital, que seria un 16%. Però, clar, tampoc especifica detalladament cada idioma perquè estaríem ja segmentant moltíssim. I, finalment, en quant a llengua materna i grups d'edat, es veu com de llengua materna, sobretot gent gran, els que més han tingut com a llengua materna, un 56,1% de la gent de més de de 65 anys en una enquesta feta amb 1.800 persones té com a llengua materna el català. Això ha anat decreixent en les següents generacions, de 45 a 64 anys és un 38,2 i d'entre 30 a 44 anys un 29,9. En canvi ara, en la nova fornada de català a les escoles, un 36,6% ja l'ha tornat a tindre com a llengua materna, o sigui que ha hagut un petit punt d'inflexió. I parlava ràpidament, i hem d'acabar ja, sobre sistemes educatius.
Jordi, respira, pots dedicar-hi una estona.
Puc dedicar-hi una estona?
Sí.
No, però me'n passaré.
Què vol dir un minut, no?
No, la idea és...
Tens 4 minuts.
4 minuts. En cada territori tenim sistemes educatius diferents, que això després es tradueix en com es parla. A Catalunya ja el coneixem tots, el sistema d'immersió lingüística, més o menys dubte i polèmica que hem pogut parlar. A les Illes Balears hi ha un model de transició que és des de l'antic decret de mínims amb adaptació progressiva, però després hi ha un decret de mínims, que és l'aplicació posterior, no? Que és que com a mínim la meitat de les assignatures s'havien de fer en català, sense cap màxim, i a la pràctica més del 90% del sistema públic oferia un model d'immersió lingüística, essent això més matisat en el cas de les escoles concertades. Per tant, Balears, un sistema bastant paregut al català, on el català del Principat, diguem, en què el català té molta presència. No és així al País Valencià, en què es pot elegir si vols línia en valencià o la mal anomenada línia en castellà, que una és la línia del programa d'incorporació progressiva, que és gent que s'apunta perquè no té tanta facilitat en valencià, s'apunta al que hem anomenat línia en castellà, i que és que la majoria d'assignatures s'ofereixen en castellà, però gradualment va introduint-se el valencià fins que hauria d'estar al mateix nivell que l'altre. Que a la pràctica ja us puc dir que això no és així, sobretot quan arribis a l'institut, que cada professor utilitza la llengua que vol, i és igual en quina línia estigues, eh? Però vaja, igual és molt experiència personal i en alguns instituts funciona.
Però serà l'experiència més valorable que no pas la que podem dir nosaltres, que no la tenim.
Bé, de fet, jo he de dir que també m'he trobat en el sistema d'ensenyament català professors a l'institut fent classe en castellà.
Doncs
crec
això,
que no és una cosa només pròpia del País Valencià.
I la línia en valencià, que és la que vaig fer jo, és com immersió lingüística. El que passa és que, clar, com està l'opció de decidir, és el que deia abans. La gent que ha anat a línia en castellà molts cops s'ha convertit en la línia en castellà, realment, en un programa d'incorporació progressiva. La Catalunya Nord té com tres figures. Una és, poden elegir entre iniciació, és a dir, l'assignatura de català i cultura catalana, una cosa bàsica per a la gent que vol començar a aprendre. La filera bilingüe, que és un 50% de matèries en català a la primària i una o dues matèries en català de llengua vehicular en secundària. I finalment l'altra opció que tenen és immersiu, com a Catalunya, absolutament en català. A Andorra poden elegir entre tres sistemes diferents: el sistema andorrà, que és el català com a llengua vehicular de la majoria de l'horari, i en la resta de l'horari el francès és la llengua vehicular; el sistema espanyol, que seria ensenyament en castellà i una assignatura de català; i el sistema francès, que seria igual, però l'ensenyament en francès en volta de castellà. I finalment, en la franja de Ponent, el català no té presència, és totalment en castellà. Tens l'opció, al marge de les assignatures que es fan a l'escola, però pots apuntar-te des de la mateixa escola, de fer una espècie de curs en català. I en aquests dos llocs, Catalunya Nord, País Valencià, on poden triar entre una opció i una altra en quant a la relació amb la llengua catalana, veiem que la majoria de l'alumnat no cursa cap ensenyament en català a la Catalunya Nord, i de fet el sistema immersiu és mínim, de fet quan arriben a l'institut ni existeix. I finalment, País Valencià. El gran paradigma és que és cert que, sobretot en l'ensenyament públic, hi ha molta oferta de valencià i la gent s'apunta a línia en valencià, però jo penso que la cosa més paradigmàtica és que en dades del curs 2009-2010, que és la del llibre que estic consultant, planteja una cosa una mica estranya, no? Perquè la preferència dels pares, un 61,2% dels pares volen que els seus fills vagin a línia en valencià, mentre que l'oferta és d'un 33,1%, i un 38,8% dels pares volen que l'ensenyament sigui en el programa d'incorporació progressiva, mentre que l'oferta és d'un 66,9. O sigui, està absolutament canviat. I aquesta, diguem-ne, seria el mapa ràpidament fora de Catalunya.
Doncs Jordi Pasqual, fantàstic, perquè t'he dit que tenies 4 minuts i ho has clavat, has acabat amb 4 minuts. En tot cas, ha estat molt interessant poder conèixer quina és la situació de la llengua catalana més enllà del territori del Principat. De fet, m'atreviria d'inclús que li haguéssim pogut arribar a dedicar un programa sencer, ves que algun dia no ho acabem fent.
Hi ha moltes dades, eh? De fet, de la Generalitat Valenciana, aquella enquesta us anima a mirar-la perquè és extensíssima i podeu curiosejar les zones territorialment i edats i tal, és molt completa.
Doncs aquests deures posem als oients i així ho farem. Mira, potser li posarem deures al Marçal, que avui no ha vingut. En tot cas, ara ja anem acomiadant el programa, que si no sí que tindrem un problema amb el temps. Doncs arribem al final del Cafè de Ponset Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans, però, us recordem que podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a santsaloni.cat/radioalacarta i també, compte que presentem novetat, també podeu recuperar a partir d'ara els dos programes que hem fet aquesta temporada a través d'iVoox i aquest que el trobareu també demà penjat. A banda, us recordem, com sempre, que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook i qualsevol dubte, qualsevol queixa o qualsevol cosa que ens pugueu dir ho podeu fer a cafè.setradio@gmail.com. En el programa d'avui hem parlat molta estona sobre el català, també sobre les llibres diferents variants, i és que, com hem dit, i recordem-ho ràpidament, tenim dos blocs, el bloc occidental amb el nord-occidental, que seria el català de Lleida, l'occidental de transició, que és el propi de les Terres de l'Ebre, o el valencià que ens parla en Jordi Pasqual, que s'ha esforçat en dir-nos una vegada i una altra que el valencià té moltes diferències el lingüístiques.
El valencià que ens parla, allò.
Exacte.
Pots defensar-te, Jordi.
Puc defensar-me? No. És a dir, la idea... Estic en contra absolutament de la idea del català com una llengua que és tota uniforme i dins del valencià, com a dialecte, encara en tenim molts més. O sigui, ja està bé defensar-ho.
Doncs una vegada fet l'apunt, també tenim a l'altre costat el bloc oriental amb el baleàric, que abans el sentíem a través d'Antònia Font en aquell meravellós muntatge que ens ha fet en Jordi. El català central, que compta, no és el mateix a tot arreu. És molt diferent el gironí que parla en Jordi Arbat del montsenyenc que parlo jo.
Montsenyenc, Atenció, eh? No, està bé.
Si anem a analitzar bé la llengua, fem-ho amb cada subdialecte corresponent. I per acabar també tenim el català septentrional de la Catalunya Nord, que jo els únics dos parlants que coneixo són en Pascal Comelade i el Pere Codunyan, aquell mític corresponsal de TV3 a Perpinyà.
Mític Pere Codunyan, eh? Vale.
Però creieu que he dit totes les variants dialectals del català?
Home, segur que no.
Alguna t'hauràs deixat, segur.
Exacte, em falta una. El tabatresí. Compte, potser no ho pensareu d'on ve, però això el que estic fent és referir-me a la variant de català que es parla a TV3 i que tots els que haguem crescut amb els dibuixos animats de TV3 i de Televisió de Catalunya recordarem perfectament.
Ja ho sé que t'has deixat, Pol. T'has deixat l'Algarès, que no
Correcte.
És el TV3i, però...
M'he deixat l'Algarès, però en tot cas, com que em sembla que no tenim gaires oients de Ponset Ràdio a l'Alguer, seguirem...
Què saps tu?
Vosaltres, de petits, veieu Bola de Drac a TV3?
Sí.
Sí, home.
Doncs llavors segurament recordareu una variant dialectal molt divertida que eren els insults i amenaces d'en Vegeta.
És fer un got de llet. Calentona.
I és que molts hem crescut amb l'expressió sou tres merdetes seques, us faré xixines, nanos patarells del dimoni o sou una colla de manefles. I a mi també em tenien el cor robat els insults del capità Haddock de Tintín, que els traductors de TV3 van tenir el detall de dir-li capità Haddock, amb expressions com mil milions de llamps i trons o sou mariners d'aigua dolça. Ara, per mi m'agradaria també fer una menció especial als improperis de Doraemon, que tots recordem que en Suneo era un fatxenda, en Gegant un malxinat i en Nobita un tanoca, que dit així sembla un insult japonès. I això sí, per mi la palma se l'emporta als insults d'en Claudi de la Riera. És que a mi em té el cor robat això de dir-li a algú que és una rata xuxarda. Que us heu sentit intimidats ara?
Home, has espantat una mica. I si m'ho digués en Pere Arquillo encara més?
A mi em diuen això, no sé què respondre.
Efectivament, jo no tinc el carisma d'en Pere Arquillo, però també m'agradaria obrir-vos ara un altre punt, un altre espai en què el tabatresí crec que ha triomfat, i és que és, a mi em flipa, perdoneu que ho digui així, la capacitat per traduir noms anglesos dels dobladors i traductors de TV3. De fet, em flipa a mi i també a un altre personatge molt peculiar de l'escena musical catalana, com és l'Estanislau Verdet, que és l'alter ego d'en Pau Ballbé. Així que això de tabatresí, ho reconec, no m'ho he inventat jo. És d'una cançó que es diu Parlem en tabatresí, del disc L'all ho és tot pels anglesos, que com a títol ja déu-n'hi-do. I abans d'escoltar aquesta cançó al final, vull dir-vos una cosa. El disc està ple de cançons que sembla que siguin totes de broma, però són millors del que sembla. Així que jo us deixo amb la presència d'en Magnum jugant a cricket, la Gwyneth Paltrow, en Tim Burton, en Clint Eastwood i la meva traducció preferida, Terminator, amb Arnold Schwarzenegger. Així que si no hi ha res més, tornem d'aquí 15 dies aquí, al Cafè de Ponset Ràdio. Salut i cafè.
Bona nit.
capità ha de carne l'esbarzenega.